posar vacunes. I entenc que vostè... No, no, jo volia escoltar-los avui perquè volia entendre d'on neix aquest sentiment antivacunes. Escolti'm, i vostè ho ha expressat, i ho ha expressat perfectament. I a mi ja em queda clar. Si dubtem de la ciència, doncs, evidentment, després dubtem de tot. Sí, sí. Sí, és que
una cosa.
Molt breu, Montserrat, que hem d'acabar.
Em podries explicar què és un virus? Perquè, de moment, sempre parleu de virus, i m'he donat compte que no teniu ni idea de lo que és un virus.
Doncs escolti bé, perquè després vindrà la consellera de Salut i li explicarà perfectament què és un virus, després de la publicitat.
Exacte.
Cesc Colet, Montserrat Escolà, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
Molt bé, molt bé.
Una cosa...
Digui. No, digui.
Ah, no. Jo volia ser, per exemple, ja que no tinc més temps, no?, a parlar... Que
bueno, fa 20 minuts que parlen.
Una miqueta més d'informació sobre això, que, sisplau, que a internet
doncs,
busquin
queda clar.
Una doncs, dosis de realitat.
El que la gent busqui per internet no servirà. El que han de fer és consultar el seu metge. Són les 9 del matí. Ara tornem.
Tu... Si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Aquesta setmana Lidl estalvia en gran amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara Lidl pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I 400 grams de pernil serrà a reserva per 5,99, t'estalvies un 29%. Lidl, val la pena.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Arriba el tram decisiu de la Champions i les jugadores del Barça volen demostrar que mai es cansen de guanyar el Madrid.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de les 6, anada dels quarts de final de la Champions. Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Laura Aznar, amb Montserrat Nebrera, amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor i també ens acompanya la consellera de Salut, Olga Pané. Consellera, bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida li deixo parlar perquè estem tots perplexos. Breument per això, unes intervencions per sentir també la Laura Aznar, la Montserrat Nebrera, el Jordi Amat i el Nacho Corredor. Nacho, del que hem sentit fins ara?
Bueno, la paciència és una virtut te la reconec. No, aviam, és un símptoma, no? Jo crec que el més interessant i la principal conclusió que podem treure dels últims 20 minuts és que és un símptoma d'un moviment i d'una conversa que crec que és millor que es doni en la superfície del debat públic que en la profunditat, perquè si es dona la profunditat, que és el que ha estat passat en els últims anys, no tenim capacitat tampoc de reaccionar i de plantejar les estratègies respecte a què fer, no?
Ara, jo crec que, Nacho, és un debat que hem tingut, amb el programa, de si havíem de fer aquesta trucada o no, però crec que s'ha de fer.
Sí.
Jo crec que s'ha de fer.
Jo crec que sí, perquè crec que és bo que la conversa estigui...
Sí, evident, o sigui, això existeix, és una realitat. I, per tant, la nostra feina també és exposar-ho. Ara, clar, quedes, és que estic perplex, vull dir, encara em vaig recuperar, em prendré 3 cafès. No ho sé.
Bueno, i en el cas del nostre país, encara probablement això no té una articulació política clara i evident, no? Perquè tots els intents que hi va haver durant la pandèmia de la Covid de generar escepticisme respecte a la solució de la vacuna, doncs qui ho va dir amb la boca petita i sense gaire entusiasme, però, en canvi, als Estats Units, el màxim responsable de la salut pública, pensa exactament el mateix que les dues persones amb les que tu has estat parlant els últims minuts. I és el responsable de la salut pública dels Estats Units, no?
Sí, sí.
A Espanya, la realitat és que entenc, crec, em penso... constato que no hi ha un problema generalitzat amb aquest tema, però que en qualsevol cas sí que el que ens assenyala això és el perquè d'un element previ, que és perquè el perquè de la universalitat de la sanitat. En aquest país, així com aquest debat no hi és, a la superfície, sí que hi ha un debat cada vegada amb més intensitat sobre els perquès de la universalitat de la salut pública i de la sanitat, no? I el perquè és perquè el fet de no vacunar una persona que algú diria per què haig de pagar jo la seva vacuna és per les conseqüències que té el conjunt del sistema. El fet de que tothom tingui accés a la sanitat pública es justifica perquè la salut no és una qüestió exclusivament individual i que jo desenvolupi determinades malalties té conseqüències si la setmana vinent vaig a l'estudi on esteu vosaltres, en tots vosaltres. I per això, fins i tot si jo no tingués recursos, vosaltres no és que estigueu disposats a pagar-me el meu tractament sanitari, sinó és que ja us va bé pagar el meu tractament sanitari per vosaltres mateixos. I en el fons, part del debat que surt amb el negacionisme de la vacunació té a veure amb el per què de quan hem de parlar de sanitat hem de parlar des de la lògica del concepte de, no de salut individual, sinó de salut pública, col·lectiva, i això clar, porta inevitablement a la universalitat.
Però això, consellera, aquest fenomen antivacunes, han detectat que està creixent ara mateix a Catalunya?
Home, hem detectat més casos, no? Són encara anecdòtics, vull dir que encara els podem comptar, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, nosaltres al final, això que ara deia el periodista té tota la raó, no? Nosaltres, Estats Units, per nosaltres és un país referent en moltes coses. És un país que ha significat, no sé, per la gent de la meva generació i crec que també pels més joves, no? Un referent de progrés, de ciència, d'innovació. Clar, que des d'aquell país t'arribin missatges de dir no es vacunin i que ho digui el secretari de Salut...
Té una influència molt gran.
Pues té una influència, perquè no tothom sap discernir el tipus de govern que ara hi ha als Estats Units, que el tema ja no és només un tema amb les vacunes, és un tema en què neguen l'avenç de la ciència, neguen la cooperació, neguen el progrés, neguen les polítiques de gènere, bueno, són tots els mateixos, en definitiva, no? És tot allò que ens ha fet progressar com a humanitat col·lectivament, és com si volguessin que desaparegués, o en tot cas reduir-ho a un grup restringit de persones. I jo crec que això pues, està calant, no? Té un cert calat. Nosaltres havíem erradicat el sarampió aquí i hem tingut algun brot de sarampió, efectivament, en grups no vacunats, de nois no vacunats, no? De famílies pues, antivacunes. Recentment pues, hem tingut el cas del tètanos, no? Que és un cas desgraciat, especialment pel pobre nano que està a la UCI, que tenim bones notícies, sembla que progressa lentament, però progressa la millora, en fi, esperem, i a més amb els nostres desitjos, no?, de que es recuperi plenament, però bueno, tenim aquest altre incident. Vull dir, van havent-hi, no?, gotetes de coses. Espanya s'havia declarat erradicada de sarampió. Ja no tenim, ja no som un país amb el sarampió erradicat, perquè ja hem tingut casos.
Mira, em recordo un amic que als anys 60 diu que a cada escola hi havia entre 5 i 10 nens coixos amb cames ortopèdiques polio. Per culpa de la polio, i un dia ens van vacunar tots, diu, jo tenia 8 anys, i la polio i els nens coixos van desaparèixer per sempre.
20 milions de nens han deixat de tenir la polio, és a dir, no han tingut la polio que els hi haguera tocat tenir. Jo sóc d'aquesta edat, jo sóc vacunada de la polio, evidentment dels primers que van haver-hi, no? 20 milions de discapacitats menys en aquest sentit. 150 milions de vides en els últims 50 anys estalviats, segons l'ANSET, no? 150 milions de vides. 150 milions de vides directes. Perquè després aquestes vides ens fem grans i generem una renovació generacional, no? És incontestable el progrés que han aportat les vacunes. La universalització, l'accés... És una de les millors mesures de salut pública. És a dir, si n'haguéssim de triar una de mesura de salut
pública... És la vacunació.
És la vacunació i la potabilització de l'aigua. Aquestes dues coses milloren anys d'esperança de vida. Clar, que tot això es banalitzi, que tot això es posi en qüestió a la ciència, al mètode científic. El mètode científic ens rodeja ara mateix a tots, no? Ens està rodejant quan estem utilitzant els aparells que estem utilitzant. Ens
comencem per un micròfon, sí, sí.
Tot el que ara ens rodeja, és a dir, la ciència ha sigut l'exemple, no?, per què la nostra espècie ha progressat, per què hem cooperat, com explica el Harari, no?, hem sigut capaços de cooperar entre nosaltres, i cooperar entre nosaltres ens ha permès posar en qüestió moltes coses i avançar amb un mètode, que és un, el mètode científic.
Que, a més, consellera, molta gent potser això no ho sap, però sí que ho vam aprendre una mica en la pandèmia, no?, que el mètode científic és un mètode que es revisa constantment. És a dir, la ciència no és una cosa invariable, sinó que constantment està buscant la certesa en el món canviant que vivim.
Exacte, i a més, i molt especialment en l'àmbit de la medicina. Vull dir, perquè en l'àmbit de la medicina, fins i tot medicaments que estan contrastats al seu efecte tenen un seguiment i una avaluació continuada, tant per la Unió Europea com per les agències espanyoles o pel nostre sistema sanitari aquí a Catalunya, de que allò que havien dit en els assajos clínics i tal, que tindrien efecte, realment es compleix. I que aquest efecte, a l'hora de la realitat, es materialitza. I si en un moment determinat es detecta que hi ha alguna cosa que ho posa en qüestió, es revisa totalment. És a dir, hi ha una revisió constant de totes aquestes aportacions, especialment totes aquelles, i vull subratllar amb el cas de les vacunes, totes aquelles que s'apliquen en població sana. Perquè tot allò que tu fas amb algú que està sa, que no t'ha vingut a demanar ajuda, no t'ha vingut, sinó que li dius faci això que li anirà bé, has d'estar molt segur que allò anirà bé. Per tant, si hi ha un sistema, un moment amb el qual ens assegurem i reassegurem de la bondat d'un producte aplicat amb una persona, és amb les vacunes, sense cap mena de dubte.
Em deia que el menor d'edat ingressat a l'Hospital de Manresa està evolucionant bé. Han parlat amb els pares?
Bueno, jo no, eh? I suposo que dins de l'hospital pues, sí que hi han parlat, i crec que també hem de deixar passar una mica aquest temps, perquè...
Però són conscients de la situació?
No ho sé, no li puc dir. Jo del cas no m'agradaria parlar-ne fins que el cas hagi acabat i realment aquest nen l'haguem recuperat. Jo crec que, en fi, això deu generar moltes dinàmiques, o sigui, cada un de nosaltres, els que tenim fills, no? Ens podem imaginar, no?, quan tu tens la sensació que hi ha alguna cosa que potser no has pogut fer correctament pels teus fills o alguna cosa que ho qüestiona, els dubtes que t'ocasiona. Jo crec que se n'ha de parlar, evidentment, però hem de deixar que el cas tancar-lo, donar d'alta en aquest nano, i llavors abordar això.
Aquests dies també hem conegut una altra notícia, la d'un nadó d'un mes maltractat i agredit sexualment pels seus pares. No sé si també ens pot explicar, consellera, com està aquest nadó.
Bueno, mira, precisament quan venia cap aquí he parlat amb els responsables de la Vall d'Hebró, que és l'hospital on està aquest nen. El nen està a la UCI de neonats, té 6 setmanes, és un nen que creiem, bueno, la impressió és que sobreviurà, però molt probablement amb seqüeles derivades dels maltractaments. És un cas tristíssim, perquè és que és inimaginable, no? Amb un bebè de 6 setmanes que els pares generin, no sé, no?, aquest mal amb una criatura que és absolutament incapaç de defensar-se, no sé. De vegades amb medicina et trobes amb les millors cares, amb el millor de la nostra societat i amb el més dur.
El sistema ha funcionat en aquest cas?
Sí, el sistema doncs ha funcionat. Efectivament, aquest nano va anar a la Vall d'Hebró, es va detectar el protocol, es va activar el protocol de maltractaments a la vista de les lesions que presentava. Immediatament Mossos d'Esquadra es va personar a l'hospital, es va procedir a la detenció dels dos pares, es van posar a disposició judicial i en aquests moments estan a la presó. Això pel que fa a tot el que és l'actuació policial i judicial.
I el sistema de salut?
I el sistema sanitari, en el nano està ingressat a la UCI, està tractat per diversos especialistes, i fins s'haurà de veure l'evolució.
No ho deia més que res perquè ha sigut clau per detectar el maltractament. I veníem d'un precedent de fa 20 anys, el cas Alba, no?, on el sistema, la descoordinació entre els diferents cossos van fallar. En aquest cas, no sé si en aquest sentit, consellera, vostè celebra que el sistema funcioni, que pugui detectar un cos com aquest amb aquesta agilitat i rapidesa.
Fins a on tenim notícia, ha anat bé? Però ha anat bé en aquest sentit, lamentablement.
Detecció.
Exacte, i l'activació i tota la coordinació entre els diversos dispositius, que insisteixo que no són només sanitaris, són policials, són judicials, no? Per tant, tot això ha anat bé. I ara, en aquests moments, doncs, precisament, la ciència de la que disposem, la tecnologia de la que disposem, permetran que aquest nano, que en unes altres circumstàncies no hauria sobreviscut, sobreviurà, i esperem que amb les mínimes seqüeles possibles.
Passa que la mare del nadó treballava al sector sanitari. Què va pensar quan ho va saber?
És que no donava crèdit. No donava crèdit, treballava. Efectivament, crec que és infermera. Sí.
I un altre cas del que hem parlat en els últims mesos, que és el de la Noèlia, que és aquesta noia de Barcelona, qui demà se li aplicarà l'eutanàsia. Ella ha hagut de lluitar molt per tenir el permís de la Generalitat per l'oposició de la família. Què li sembla que algú que vol morir dignament i té el permís de la Generalitat hagi hagut de barallar tant i batallar tant aquesta causa?
Bueno, de vegades jo crec que fem lleis que són molt garantistes, no? I això està bé, però de vegades se'n fa un ús abusiu, no?, d'algunes d'aquestes seguretats que nosaltres donem, no? I és una mica aquest cas on s'ha prioritzat, per dir-ho d'alguna manera, el dret o la voluntat de familiars davant del propi afectat, que és una persona major d'edat, que ho ha expressat, que ha estat valorat pels seus metges, que ha estat valorat després per una comissió independent que hi ha d'especialistes en aquests casos i, per tant, consideren que concorren tots aquells elements que aconsellen activar un procediment d'eutanàsia. I llavors, a partir d'aquí, hem començat a actuar tot un seguit d'elements que no, sense considerar els drets d'aquesta persona, sense considerar els drets, perquè té un dret que el tenim reconegut, legalment. I, per tant, hem anat conculcant aquest dret, no?, fins que...
Amb tot el patiment
que això significa per aquesta persona, que s'ha mantingut molt ferma amb la seva posició en tot aquest temps, no? Aquest tipus de coses, allargar el patiment de les persones en base a la ideologia de no sé qui, francament, a mi em sembla molt, molt, molt poc assenyat.
Avui ens acompanya Olga Pané, que és consellera de Salut. No està acostumada a donar moltes entrevistes. No sé si ho fa perquè té molta feina o perquè no li agraden els mitjans.
Bueno, jo sóc una mica torpe amb això dels mitjans, no? Perquè jo no vinc del món de la política, vinc del món de la gestió, i llavors, sincerament...
Té por de dir coses que no són correctes.
Claro, a veure si dic alguna incorrecció. Però no només el dir alguna incorrecció, no? Jo sempre he estat molt acostumada a donar molt més protagonisme als col·laboradors, als professionals que han treballat amb mi, perquè al final són els que fan possibles les coses. Vull dir, nosaltres orquestem una mica, no? Primer que res, procurem no molestar, segon, intentar orquestar i, finalment, si pot ser, conduir i dirigir les coses en una direcció que ens faci progressar tots plegats, no? I sempre prefereixo que ho expliquin molt més gent que està sobre la matèria, perquè jo sóc de l'opinió que les polítiques sanitàries tenen molt poc d'ideologia, o haurien de tenir poc d'ideologia. Haurien d'estar basades en evidències, perquè gastem molts diners i posem unes... És on la societat... Aquí a Catalunya, el que més esforç demana la societat en termes contributius és la sanitat. No és normal que això ho administrem d'acord a com jo pensi o com pensi. És important que ho administrem d'acord a l'evidència que hi ha de que fer una cosa o fer una altra produirà millors beneficis sanitaris, no? I llavors, qui ho explica millor això, de vegades, doncs són els propis tècnics, els que estan davant dels programes, els que han avaluat o l'opció A o l'opció B, i, per tant, ho poden explicar, de vegades, molt millor que jo.
Doncs deixin que li pregunti algunes de les qüestions que segurament, doncs, potser si diu el que pensa, potser se'n destaca algun titular. Vostè creu que a Catalunya es donen massa baixes a la lleugera?
A veure, no. Jo crec que se'n donen... Bueno, no ho crec. Hi ha dades, no? Vull dir, tenim més gent amb incapacitat temporal que altres comunitats autònomes. Això és un fet, és una evidència, és unes dades de la Seguretat Social i de l'AIREF. Vull dir, aquestes dades les tenim, no? Per tant, home, val la pena pensar què és el que ens està passant. Dintre d'aquestes dades que hi han dades que diuen hi han més casos, sí, i després si són o no són més llargs. Dintre dels que són o no són més llargs, les baixes que tenen més o menys durada, n'hi ha algunes que tenen més durada perquè estan esperant fer una prova, doncs una radiografia, una ressonància, un TAC, una analítica, el que sigui, no? Clar, aquí dius, home, mirem-s'ho, no? Mirem-s'ho perquè...
Agilitzem el procés, perquè si estem esperant una prova, no té cap sentit.
I llavors, què passa? Efectivament, un dels altres problemes que tenim, que és conegut, són el tema de les llistes d'espera, doncs en el nostre cas vam arribar a un acord amb les mútues laborals del treball, d'accidents de treball, que a través de la Seguretat Social, les diverses comunitats autònomes, vam signar un acord amb ells de poder utilitzar els seus dispositius de fer proves per a aquests ciutadans que podien estar més temps esperant-se o podien allargar la seva baixa perquè estaven més temps esperant-se a tenir un diagnòstic. Doncs, això és un dels programes que nosaltres hem activat. La idea és treballar per millorar la capacitat de diagnòstic oportú, poder tractar la gent ràpid i tal. La idea no és rebaixar d'una manera arbitrària les baixes. Han d'haver-hi les que han d'haver-hi.
És a dir, més recursos per al diagnòstic i el tractament.
És el que hem fet a partir d'aquest acord amb les mútues laborals, insisteixo, no són les assegurances privades. I remarcar, no?, perquè també ens ho han preguntat moltes vegades, és que qui dona la baixa i qui dona l'alta és el metge. Vull dir, és que no hi ha possibilitat alguna.
Clar, però si el que vostès proposen és que hi hagi una part del pressupost del CAP extra que es donaria en el cas que s'agilitzin aquestes baixes, és probable que els responsables del CAP pressionin aquests metges professionals perquè accelerin les baixes.
Ja, no és exactament així, això. Ho dic perquè, primer, nosaltres el que ens interessa és detectar aquestes persones que estan més temps esperant una prova, ¿vale? I per això els hi preguntem, escolteu, mireu d'identificar qui són aquests per poder-los traspassar en aquest altre sistema. Què hem utilitzat? Hem utilitzat una definició de nosaltres amb els centres d'atenció primària, el CatSalut, cada any proposa tot un seguit d'objectius de millora en moltes coses. Un dels objectius tenia que veure amb aquest tema de les baixes per identificar aquests casos. I va fer servir un text, no? una formulació d'aquest objectiu que s'havia fet servir a l'any 2017, a l'any 2018, a l'any 2019, a l'any 2020, a l'any 2021 i a l'any 2022. En tots aquests anys, ningú ha dit mai que aquest objectiu hagi qüestionat la seva capacitat de decidir sobre cap baixa. I precisament perquè era evident, teníem aquesta evidència de que això no havia alterat res, s'agafa aquest objectiu i es torna a reproduir textualment. Per què? Perquè permetia identificar aquestes persones. Dos, nosaltres no és que donem més fons, més finançament. Els metges, la seva part variable del salari, tots els metges, totes les infermeres, tenen una part variable, és independent del pressupost del centre. No es veu afectat perquè el pressupost del centre sigui més gran o més petit. El salari és independent de l'equilibri financer del centre. El que sí que hi ha és, amb també la pròpia seguretat social del govern, amb els diversos acords que fa amb les comunitats autònomes, fa aportacions per millorar la gestió de les baixes. I et demana que vagis complint tot un seguit d'objectius. En el nostre cas, la seguretat social d'Espanya, no?, ens trasllada a Catalunya 60 milions cada any per fer això que efectivament nosaltres utilitzem per impulsar campanyes informatives, per impulsar tot això, és a dir, són diners de més que ens venen. Si no ens els gastem amb això,
tornen.
Els hem de retornar. No ens els podem gastar amb educació o amb vacunes o amb una altra cosa. I l'any passat vam tornar 40 milions. Perquè, clar...
Són diners que ens correspondrien, sí.
No, i que podrien servir per millorar alguns aspectes d'aquests. Llavors, què trobo? Que, hem de fer totes aquelles coses que estiguin al nostre abast, moltes són difícils i bueno, doncs, no estan en el nostre abast poder-les articular almenys de manera ràpida, però sí que, com a mínim, aquestes que permeten escurçar el temps de durada d'una baixa perquè no tenim accés als recursos diagnòstics. Si tenim els recursos diagnòstics, doncs és que lo normal és posar-los a l'abast del públic. Això jo crec que és de calaix.
Perquè vostè creu que els metges cobren poc?
Jo crec que els últims anys s'ha millorat molt el salari dels metges, de les infermeres. De fet, des de la pandèmia cap aquí, s'ha incrementat uns 5.000 milions d'euros, més de 5.000 milions d'euros a la despesa sanitària aquí a Catalunya. Que a mi m'agrada dir l'inversió, perquè jo crec que gastar en salut és invertir en la societat, però i fonamentalment han anat a capítol de professionals. Per
o sigui, hi ha professionals que estan molt ben pagats a la medicina pública.
Sí.
Molt ben pagats vol dir més que el president de la Generalitat.
Sí.
O sigui, més de 150.000 euros l'any.
Sí.
Són molt diners, sí, sí.
Sí. Però no és la majoria.
No és la majoria, però vol dir que tenim professionals molt ben pagats.
Hi ha professionals ben pagats i no són directius. També vull subratllar-ho, perquè de vegades diu això és que són els directius. No són directius. Són professionals clínics que tenen una dedicació intensa, que potser han de fer...
I que els paguen per retenir-los a la sanitat pública.
Per retenir-los, perquè també fan guàrdies d'atenció continuada, o també fan guàrdies localitzades, etc. No? O tenen especialitats que són extraordinàriament complexes, treballen en àrees allunyades... I tot això genera... Pues, però, per exemple, nosaltres ens hem estat comparant amb altres països i amb altres comunitats autònomes. A veure, dintre de les comunitats autònomes, quan estem parlant dels salaris que estem pagant als metges nostres, en promig, sempre. Pues som la segona comunitat autònoma amb el salari més alt dels nostres metges especialistes. Qui és la primera? Ceuta i Melilla. Per què Ceuta i Melilla? Perquè no vol anar a ningú. Perquè la situació d'aïllament és molt complicada. Per tant, hi ha molts incentius a treballar en aquests entorns més aïllats, més complicats, amb més dificultats de comunicació, etc. En l'àmbit de l'atenció primària, el mateix. Ceuta i Melilla, els primers. Després aquí anem frec a frec, amb Múrcia. Frec a frec amb Múrcia, vull dir que Múrcia i nosaltres som els altres que anem al darrere. L'Observatori de la Professió Infermera d'Astúries, que és molt independent, textual. El millor lloc per treballar les infermeres d'Espanya és Catalunya. Textual, del seu darrer informe. Pel conjunt de condicions que hi ha, que té a veure amb l'horari i té a veure amb el salari. Vull dir que en els darrers anys s'ha millorat molt.
S'ha millorat molt, però clar, si entrem en detalls, doncs hi haurà coses que alguns també diran que no. Per exemple, pediatria. És una de les especialitats que més mancances té ara mateix. Els CAPs, el 35% de les places de pediatria estan ocupades per metges que no tenen aquesta especialitat. No sé com està treballant vostè per revertir això.
A veure, nombre de metges, perquè entenc que m'està preguntant pels pediatres, però això ho podríem generalitzar al conjunt de metges. Els metges que contractem avui, que podem contractar avui, són els que van entrar a la universitat el 2016. I els que ara la Generalitat, aquestes 700 places més que ara la Generalitat ha posat a les universitats places de medicina...
Seran d'aquí 10 anys.
Això els trobaran el 2036. Per què? Perquè són 6 anys de carrera i 4 de MIR. Bueno, escolta, és el que hi ha. Per tant...
Però es plantegen, per exemple, que mentre facis el MIR poguessin contractar ja aquest personal d'una manera més directa?
De fet...
Accelerar aquests processos?
Sí, de fet això s'ha plantejat, però no sense controvèrsia, perquè en principi ha d'estar, un MIR ha d'estar tutelat fins que ha fet el quart any. I per tant...
Clar, però aleshores ens trobem situacions... Clar, per exemple, el tema del català.
Sí.
Un metge ha de saber obligatòriament la nostra llengua?
Home, l'hauria de saber si vol treballar aquí a Catalunya. Sí, no? Perquè... Però no perquè sigui... Però primer, perquè la gent té dret a que la tinguin amb la seva llengua. Aquest
sí,
és el primer.
Sí,
i segon, perquè quan t'atenen amb la teva pròpia llengua, l'adhesió, els tractaments, el resultat sanitari és més bo. Sembla una tonteria, doncs no. La gent, especialment quan estem parlant de gent gran, quan estem parlant de canalla, temes de salut mental, etc, tenen molt més bon resultat, i això s'ha demostrat amb estudis, vull dir que no, són estudis canadencs de referència arreu del món, s'ha demostrat que això beneficia. Per tant, nosaltres promovem que hi hagi formació en català i ens hi esforcem.
Podrien obligar-ho.
Podríem obligar-ho, però el que no podem posar és en qüestió la capacitat de respondre assistencialment. I aquí aquest equilibri és difícil. Jo reconec que...
Sí, ara mateix, si obliguessin a parlar en català els metges, tindrien mancança de professionals.
Sí, perquè en aquests moments hi haurien metges que encara no sabrien el català. Jo crec que el que es tracta és que quan vinguin els hi posem, i ho fem, amb tot el programa prescriu-te, amb l'acompanya'm, amb les parelles lingüístiques, amb els referents lingüístics dels centres, és a dir, amb un programa extraordinari que ens costa prop de 2 milions d'euros cada any, tant per metges com per residents, perquè també volem que vinguin residents bons, els que vinguin, doncs els hi posem al seu abast a l'acollim, per exemple, en els residents, perquè aprenguin amb rapidesa, o es familiaritzin amb rapidesa amb la llengua, no? Ara, no podem prescindir d'aquest primer any que segurament encara no el parlen bé. I això, doncs, és conseqüència de moltes coses, no? Hem d'esforçar-nos perquè parlin català, com és normal. Com doncs, si vens d'Alemanya i vas a treballar a Madrid, et faran parlar castellà. Vull dir, no podràs anar parlant alemany, no? Però hem de donar un temps perquè la gent pugui aprendre'l i posar medis, que és el que fem.
Deixem preguntar-li també per salut mental. És un dels grans objectius que ha defensat el govern a millorar l'atenció en salut mental. La llista d'espera per ser atès en centres de salut mental s'ha reduït, però és veritat que encara superior a un mes. Vostè diria que sobrediagnostica en temes de salut mental?
Jo crec que... A veure, a sobrediagnostica... Jo crec que la gent, amb malestars emocionals, avui en dia té poca, o sobretot els joves, tenen menys resiliència de la que tenien, no sé, m'ho semblarà a mi, els de la meva generació. Potser no teníem tan a l'abast molts, això.
Vol dir que de seguida tenim ansietat.
Sí, més aviat. Ara, tenir malestar emocional no és estar malalt. És que jo crec que és important assenyalar això. Jo tinc malestar emocional sovint, En fi, no li poso exemples perquè segur que diria alguna incorrecció. Però em frustren coses que volia que em sortissin bé i no m'han sortit, tinc disgustos amb els meus fills de tant en tant, tinc disgustos a casa, la meva mare...
El govern també, suposo. Sí, sí.
El govern, el Parlament, sí. Tot aquest, digués, cosmos,
Sí.
Doncs tot això et dona malestar en algun moment, no? Però un té una resiliència determinada que s'ha superat.
Però vostè heu de tenir les eines per canalitzar-ho. I quan no tens les eines, necessites l'ajuda d'un professional
aquest
sanitari.
Aquest és un dels programes que estem desenvolupant ara, el projecte Genca, que és un projecte que ja estem a 300 escoles i estem tractant de donar eines de resiliència a la canalla per superar el malestar. Perquè el malestar és una component de la vida, el malestar emocional. És important que sigui poques vegades, no? Però hem de saber-ho. Se'ns morirà un familiar, segur, a la nostra vida. I ens produirà un malestar horrendo. I molt sovint caurem en una situació difícil de sortir d'això. Però hem de trobar els nostres recursos. I de vegades has de donar ajuda. Segona cosa que hem fet. Hem posat més de 300 psicòlegs a tots els equips d'atenció primària, 380, per dir-ho ràpid. Aquests psicòlegs que estan fent? Aquests psicòlegs estan treballant tot l'àmbit de l'atenció grupal i comunitària. Perquè un dels aspectes que ens posa en qüestió la salut mental és la soledat i l'aïllament. El cirurgià general dels Estats Units té un article interessantíssim que diu que la soledat no volguda, aporta la mateixa mortalitat que 15 cigarretes diàries.
Sí.
Llavors, clar, hem de proporcionar... Aquesta soledat, a més, és de gent gran.
La soledat no desitjada, diguéssim.
No desitjada, és de gent gran i, sobretot, dones. Quan parlem, per exemple, de suïcidis, que estem molt preocupats per l'impacte que té amb els joves, els que més es suïciden són homes grans. també tinguem en compte. És a dir,
el telèfon de l'Esperança està disparat de demandes, de gent que truca perquè se sent sola, i, per exemple, hi ha governs que han decidit tenir una conselleria, però un ministeri, en aquest cas, el Regne Unit, no sé si ara ho té, però ho tenia fa uns anys, un ministeri propi, el Ministeri de la Solitud.
Sí, sí, sí. Llavors, nosaltres, des de l'atenció primària, una de les coses que volem, que estem atacant és aquesta, no? Mitjançant programes comunitaris i programes grupals. Segona cosa, amb aquestes reformes que estem intentant tirar endavant en l'àmbit de l'atenció primària, que tenim 27 centres pilot, també estem mirant que aquests psicòlegs que tenim a l'atenció primària, que estan vinculats als centres de salut mental d'adults i infantils, també, a més d'aquests temes grupals, també comencin a agafar temes de poca gravetat, de severitat moderada o lleu, individuals. De forma que això ens està descarregant, és un dels elements que ens està descarregant les llistes d'espera dels centres de salut mental d'adults i els infantils. Per què? Perquè els centres de salut mental d'adults i d'infantils hi acabi anant realment els casos moderats greus o greus, i allà puguem dedicar a tot això. A tal. Hem incrementat, així com totes les plantilles de professionals han incrementat sobre el 18-20% en els últims 5 anys. En salut mental és el 32%, l'increment de plantilla que tenim.
Que per això, consellera, quan li diu a una persona que té un problema de salut mental i ha de trigar un mes a tenir la següent visita, doncs no li serveix de res.
Sí, sí, té vostè tota la raó. Però a poc a poc anirem millorant el tema per tothom. I també tenim passarel·les pels casos greus. Ho dic també perquè, per exemple, aquest també ha sigut un tema que durant molts anys ha estat discutit i que jo crec que ha sigut un encert. Això ho han fet consellers que m'han precedit, eh? Vull dir que aquest no és un mèrit, no és un mèrit nostre. Però, per exemple, abans els centres de salut mental tenien una porta d'urgències que era molt vistosa i molt estigmatitzada. Avui en dia les urgències de salut mental s'han integrat amb les urgències generals. De manera que primer, moltes vegades algú acudeix per un problema somàtic i al darrere hi ha un problema de salut mental important i es pot tractar allà. I segon, l'entrada és bastant menys estigmatitzant que quan tu entraves a la porta, no? Picaves, moltes vegades es picava el timbre, de la porta d'urgències del psiquiàtric de Sant Boi o del centre de salut mental de Santa Coloma, no? Per tant, això, aquesta integració també s'ha fet en aquests darrers anys. I l'últim, en l'àmbit de la salut mental. Jo reconec, que no li estic dient què fem amb aquesta persona que fa un mes que s'espera. Escolti, l'últim. Estem potenciant molt serveis ambulatoris i domiciliaris. De manera que l'objectiu és que la gent no tingui que ingressar en els centres de salut mental. No hi ha gaire evidència de que l'ingrés en un centre de salut mental en la majoria dels casos et millori. Al contrari, en alguns casos sí, però en molts casos allò cronifica. Així és que és millor mantenir-los en el medi i generar equips guia, equips d'atenció domiciliària, etc., que és amb el que hem focalitzat els darrers esforços, els darrers recursos, en aquest darrer any 6 milions d'euros, amb tot això, per poder desplegar una miqueta més. I permeti'm, ja sé que no m'ho ha preguntat, però té que veure una mica amb tot. Tenim un recurs en el nostre sistema, que és inigualable, que és el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. El Servei d'Emergències Mèdiques atén temes de salut mental, atén temes de problemes aguts, del tipus que sigui, i arriba fins a casa. O activa el servei que t'arribarà fins a casa. O t'enviarà algú perquè et porti on has d'anar. Llavors,
en la visió integral, global, s'hi arriba, vol dir.
I ara avui en dia, a més, ja compartim la informació clínica i podem, entre els dispositius clínics, i podem treballar d'aquesta manera més integrada.
Em queda preguntar-li per la vaga, però com que segur que algun dels contertulians ho traurà, doncs anem a donar torn d'intervencions. Laura.
Sí, hola, molt bon dia. Abans de fer-li la pregunta, deixem fer un comentari només, perquè no em sembla massa bé o massa adequat aquest relat de la generació de vidre, no? Em sap una mica de greu demanar resiliència a una generació que, com vostè sap, no té accés a l'habitatge perquè ha d'invertir en molts casos el 100% del seu sou al pagament del lloguer, que això fa que hagi de trencar les seves xarxes relacionals perquè ha de marxar moltes vegades perquè és expulsada de les seves ciutats i els seus barris per culpa de l'especulació, que en molts casos també ha de marxar del país per cobrar sous justos, que no pot pagar la la cistella de la compra, que viu i viurà una crisi climàtica galopant, no? Demanar-li resiliència a aquesta generació, em sembla que no és el que hauria de fer una representant pública o les autoritats, no? El que haurien de fer és resoldre segurament les seves situacions materials de vida, perquè això segur que té un impacte en la seva salut mental. Però abans de... O sigui, al marge d'aquesta reflexió, que si vol ara hi entrem, voldria preguntar-li per la qüestió de la concertació dels hospitals. L'any passat la CUP denunciava antifrau que el 65% dels concerts amb hospitals havien deixat de tenir vigència el 2021, que funcionen de forma fraudulenta, i deia que a finals del 2025, és a dir, a finals de l'any passat, haurien caducat tots els concerts sanitaris. Aquests concerts, per tant, denuncia la CUP que estan operant en frau de llei perquè estan tots caducats. Voldria preguntar-li què pensa fer al respecte, si s'han de prorrogar malgrat que estiguin caducats, o si pensen, per exemple, que s'hauria d'apostar per la gestió pública, que és el que demanen, per exemple, molts col·lectius de metges, per tal que aquestes empreses que els gestionen, que són empreses privades i que, lògicament, volen maximitzar els seus beneficis amb aquesta gestió dels hospitals, i això hauria de passar a integració pública.
Bueno, la primera qüestió, a veure... Resiliència és un recurs que tenim les persones, és un recurs emocional que tenim per resoldre coses. Ser resilient vol dir ser capaç d'anar superant per tu mateix adversitats que tindràs, perquè en tindràs moltes. ¿Vale? Per tant, jo vull que els meus fills siguin gent resilient i m'esmero en que tinguin una educació d'aquestes característiques. I els meus nens, perquè jo ja parlo de nens. Uh-huh. Té vostè raó quan parla d'un element que hem recollit en el proper pla de salut, el que presentarem aquest mes de juny. La salut, la primera determinant de la salut és la renta, el nivell de renta. Després l'educació. I després arribem les vacunes, la potabilització, totes aquestes coses, no? La millor mesura de salut pública en un país és pujar el salari mínim. Aquesta és la millor mesura de salut pública. Encara. Per què? Perquè millora les oportunitats. I això està molt, molt relacionat, no? Per tant, nosaltres en el proper pla de salut no el volem enfocar tant a parlar de dispositius assistencials sanitaris, sinó a polítiques transversals sanitàries. I, per tant, volem parlar d'allò que està al nostre abast, no? Però, per exemple, pues, de l'alimentació, volem parlar de l'ús de begudes energètiques en els joves, volem parlar del tabac, volem parlar d'aquest tipus de coses que són les que realment ens garanteixen a nosaltres el 70% dels anys d'esperança de vida. Per tant, fem un enfoc de l'àmbit de la planificació sanitària cap aquí. Dit això, pues, escolta, quan el govern està agafant i està invertint i promovent polítiques d'habitatge, està fent polítiques de salut pública. No hi ha la més mínima dubte. Que això vol dir que no cal que siguem resilients? No, hem de ser resilients, perquè ens trobarem moltes adversitats al llarg de la vida, uh-huh. No necessàriament vinculades a la materialitat. La segona cosa, lo dels concerts, a veure, trobo que en els documents la gent no se'ls llegeix mai sencers. Llegeix un tros, o el resum executiu, o una cosa costa. Perquè al final del document, on s'expliquen les al·legacions que va fer i es van estimar del Departament de Salut en el seu moment, a veure, hi ha una directiva europea que s'ha de transposar aquí a Catalunya pel tema de la concertació de serveis sanitaris i de serveis socials. Perquè a diferència d'altres àmbits, els serveis sanitaris i els serveis socials es considera que no han d'anar només a contractació per preu, sinó que s'han de tenir en compte altres coses. Posem pel cas. Si hem de concertar un hospital a Capdevànol, doncs el normal és que concertem l'hospital de Capdevànol, que hi és. Per tant, és molt difícil, o si hem de concertar l'hospital de Sant Joan de Déu, no farem un altre hospital al costat, no? Per tant, Europa ja va considerar que aquest tipus de serveis tenien un sistema diferent que la contractació pública habitual. Aquí a Catalunya és l'única comunitat autònoma que encara ens falta per transposar-ho. Això ho va portar al govern aragonès, li deien la llei aragonès, el govern d'Esquerra i de Junts ho va portar, i al final aquesta llei no es va aprovar. Però sí que es va aprovar una disposició addicional a la llei de pressupostos pel qual es prorrogarien sistemàticament tots els concerts que hi havia vigents fins que no es fes aquesta transposició de la llei europea i, per tant, es fes una nova llei de concertació. I això està escrit, firmat i aprovat pel Parlament. Per tant, estan tots prorrogats.
Tots caducats i tots que s'estan prorrogant fins que es faci aquesta altra... I quan es farà?
Nosaltres ja l'entrarem aquest any. La idea és entrar aquest any la nova llei de concertació, que té el nom de llei de contractes del sector... ara no me'n recordo ben bé el nom, perquè és molt llarg, però ve a ser renovar i transposar la directiva europea en aquí, de forma que puguem treure a concurs els concerts, es puguin concertar, sense considerar el tema preu com un element dintre de la...
O sigui, no té recorregut la denúncia de la CUP antifrau perquè aquests contractes no estan en frau de llei, segons vostè diu.
Exacte. I això està reconegut per tothom, vull dir, que per la pròpia sindicatura, vaja. Ara, sí que és important que això ho entrem, perquè aquesta situació de pròrroga fa que coses que voldries, a lo millor, canviar o millorar, no ho puguis fer.
Clar.
I, per tant, estàs prorrogant el que ja tenies. Per tant, això ens convé molt a tots poder-ho canviar i actualitzar.
Montserrat.
La consellera sap tant des del punt de vista tècnic i concret que... Faré una pregunta de tipus més filosòfic. Com l'expressió generació de vidre és meva, jo vaig encunyar aquesta generació, no sabia que després tindria el recorregut que tenia, i no té un sentit solament pejoratiu, sinó també milloratiu, perquè el vidre té propietats positives i negatives, no? Però tenint en compte que tothom ha entès que això significa, des de la part més negativa, que aquesta nova generació és menys resilient, a mi m'agradaria distingir entre la salut mental i la salut física, perquè és veritat que la salut física, l'esperança de vida i demés, hi col·laboren la renda, l'educació, la capacitat de, doncs, fer esport, no? Totes aquestes coses que han millorat i que, per tant, dirien que els joves viuen millor des d'aquesta perspectiva. Però, en canvi, en salut mental ha passat una altra cosa. I la meva pregunta és, no tindrà a veure justament les millores des del punt de vista del context, això que anomenem l'estat del benestar en general, perquè es pugui viure millor, no sé, és veritat que no hi haurà accés a un habitatge, potser com fa 20 anys, però jo no he vist una generació que vagi a sopar i a esmorzar fora de casa com aquesta, no? O que faci viatges per tot el món. Això ho fan millor, però en canvi, des del punt de vista mental, estan pitjor, i ho dic directament pel meu entorn més immediat, que ho veig, no? Que estan pitjor en el sentit de que aquesta manca de resiliència potser és el producte, justament, d'aquestes coses que han millorat, de tot el context que ha millorat les condicions materials i, per tant, ha fet menys capaç l'esperit d'aquestes noves persones, no per culpa seva, no? En raó del propi sistema, d'entomar aquestes coses que a nosaltres ens passen i diem, bueno, doncs a l'esquena ens les posem, i en canvi el vidre no ho permet tant.
A veure, primer, una aclaració a la primera afirmació. La salut mental també té relació amb la renta. La gent amb pitjor salut mental és gent que té més problemes de renda, i això a l'últim informe de l'Aquas, que hi ha un informe sobre, traiem un informe anual sobre la salut mental, doncs ho posa en evidència, o sigui, més precarietat, més està associat amb més problemes de salut mental. Segona cosa, jo crec que ens han passat coses molt ràpides en els darrers anys, no? Els joves ara fumen menys, beuen menys alcohol, tot i que l'addicció més gran és l'alcohol. L'addicció més gran és l'alcohol, però beuen menys. Fumen menys marihuana, menys haixís i tal, però en canvi beuen moltíssimes pantalles. I l'addicció a les pantalles, que és un fenomen nou, és tremendo. I contribueix, en certa manera, en allò que dèiem abans de la soledat. Ells creuen que estan molt acompanyats, però estan tremendament sols, perquè
Pantalles que també són ciència, perquè també s'han fet possibles gràcies a la ciència.
Bueno, és que la ciència té sempre dos cares. L'altre dia nosaltres inauguràvem uns drons que van de Tremp a Lleida transportant material sanitari, mostres i tal. Coi, aquests mateixos drons estan destrossant mig món. Vull dir que la ciència... Però jo el que vull dir és que han aparegut nous elements... I sobretot ho hem vist de la pandèmia cap aquí, que vam tenir els joves aïllats a casa i tal, i encara es van fer més addictes a tot el que és les pantalles, que creiem que això està tenint una influència important. També li diré que les dades, ara, a dia d'avui, són positives. I, diguéssim, d'un moment en el que hi havia una forta incidència de casos de salut mental amb nens i joves molt elevada l'any 22-23, estem ara observant la davallada. Ho observem fins i tot amb els suïcidis. Vull dir, hi ha menys suïcidis, hi ha menys intents de suïcidis, que això és lo greu. Això és lo greu. Però també, amb temes més lleus, també. També és veritat que estem treballant molt una cosa, la detecció precoç, no? La majoria de problemes de salut mental de les persones, el 50% apareixen abans dels 15 anys. I el 75% abans dels 18. Per tant, si nosaltres ens focalitzem una mica aquí, segurament serem capaços d'evitar problemes més grans més endavant. Això què ha fet? Doncs ha fet que intensifiquéssim els programes de treball amb les escoles. Amb les escoles i els centres d'FP, els instituts, etcètera, no? I molt... dos grups, l'ESO, els primers anys de l'ESO, que és on treballem tot el tema GENCA i tal, i els trastorns del neurodesenvolupament, els TDAHs, l'autisme i tal, en els primers 3 anys. Si no els detectes en els primers 3 anys, les possibilitats de millora són molt més baixes. Però els primers 3 anys, qui ho pot detectar és el que està a la guarderia, el que està... perquè... És que de vegades ni siquiera els pares...
Però no creu, consellera, que entenc el que està explicant, però que al final també, quan ets adolescent, no, tu ara mires, poses la ràdio i veus que estem en un món en el qual no expliquem cap esperança, expliquem que hi ha uns desnonaments diaris, que no podràs pagar-te el pis, és un món violent, és un món que només pensa en la producció, en produir, en semblar, en ser algú en una pantalla... I, per tant, és un món en què les humanitats, que eren un valor imprescindible a la nostra vida, doncs estan en un menyspreu absolut. És a dir, al final també té un punt de... que ataca un valor més essencial, que és l'esperança, no? Que és el que ara li traslladava. Llavors, no sé si això es resol amb tot això que vostè m'està dient o és més profund.
Bueno, la sanitat no ho arregla tot, eh?
No, jo ho entenc.
Arreglem algunes coses, però no ho arreglem tot. Mira, em recorda... he llegit aquest hivern, he repassat el Nexus del Harari, no sé si l'he llegit, no? I com explica com tota, per exemple, el genocidi dels Rohingyas, etc., han estat incentivats per uns algoritmes que estaven programats perquè la gent veiés més pantalla, diguéssim, i aquests algoritmes detectaven que si tu posaves notícies negatives o males notícies, la gent seguia més a la pantalla que si tu posaves bones notícies. Per tant, la teoria del Harari, en aquest sentit, diu, escolta, tenint en compte que moltes d'aquestes coses són algoritmes i bots que van repetint perquè l'objectiu és que tu segueixis connectat a la pantalla, han anat fent una tria de notícies negatives, no? Això és una cosa que ens hauríem de plantejar, que el tema aquest de les xarxes s'hauran de regular d'alguna manera, perquè tenen coses molt bones, vull dir, internet té coses molt bones, de fet, la intel·ligència artificial té coses molt bones, però té aspectes negatius, i això té aspectes negatius per tothom, perquè aquest cas, per exemple, que explica el Harari dels Rohingyas, va portar a tota una pila de gent a matar a ciutadans de veïns, no? A tot això, han explicat altres d'exemples, però ho dic perquè és interessant el llibre, per donar-te en compte de les avantatges i les desavantatges de molts d'aquestes eines. Això, el camp de tot això és la regulació. Podem posar en evidència que això ens està afectant i ens està danyant, però el camp és un altre tipus de regulació. I vostè, que treballa en l'àmbit de la comunicació, sap lo complicat que és regular aquest camp, no? Lo difícil que està siguent.
Jordi.
No, i a més sabem, sobre l'últim que comentava, que als mitjans ens interessa tenir audiència i sabem com tenir-ne.
També.
I pot ser que aquesta temptació no la deixem de tenir. Crec que pot anar molt tranquil·la que li facin entrevistes.
Sí.
No sé si ha estat molta estona estudiant.
Hauríem d'agendar ja la segona.
Però com que era un tema que em preocupa, perquè jo soc pare, a banda que el meu fill el van vacunar de tosferina i la va agafar precisament perquè s'estava perdent la immunitat de grup, i ho recordo com uns mesos bastant tràgics, llavors, d'això fa 15 anys, i ara el meu fill està amb les pantalles, no? Llavors, i vostè ho ha comentat com un problema de salut també, i m'agradaria saber si des del departament estan prenent mesures, i quina mena de mesures, per aquest cas en els que ens trobem tots els pares que tenim nanos adolescents.
No és que nosaltres estiguem prenent mesures. Nosaltres hem incorporat tot el tema de les addiccions a les pantalles com a dintre de tot el programa de treball contra les addiccions. És a dir, l'estem considerant una addicció més i, per tant, una línia d'abordatge més des dels nostres centres d'atenció i seguiment a les addiccions. Dit això, lo preventiu és el que dèiem abans, les escoles. I tercer, no podem substituir les famílies. Mm-hmm. Perquè jo veig que els nens estan... No sé, vostè va a un restaurant ara i es troba el pare amb el d'allò, la mare amb això, i naturalment el nen també. I si no ho té, doncs està esperant el dia que li donguin. Perquè, clar, vull dir, tots plegats ho estem fomentant una mica, no? Jo me sento a la taula dinar amb amics, pum, el primer que fotem al damunt de la taula...
Sí, sí, com si fos la pistola, traiem el mòbil, sí, sí.
El telèfon, no? No vagi a ser que ens quedem sense... Però és que això també ho veus a les famílies, vull dir, que tots plegats hem de trobar aquells espais amb el que això està fora. Això està fora. S'ha de treballar en l'àmbit del treball, per la desconnexió digital, però no perquè et connectis a l'escrol aquell dels gats o de lo que sigui. Vull dir, no.
Però la pantalla resol molt, perquè en aquests dinars molts pares li diran, és que li deixo el mòbil i podem dinar tranquils.
Ah, però bueno, aquest és un problema.
Clar, sí, sí.
No
guardem la teva mala consciència, Ricard.
No, tinc cap.
Si fos un xiquipar.
No tinc cap, soc conscient de millorar.
Vull dir que tot això no ho resol la sanitat. No hi ha pastilles per això. No és un tema de psicòleg, és un tema de tots plegats. Nosaltres podem fer alguna cosa, però fonamentalment ha de ser el conjunt de la societat, que entén que la digitalització ens ha millorat moltes coses, però també sí. Té una cara negra, i aquesta cara negra l'hem de controlar. L'hem de controlar primer a les famílies, a les escoles, que jo crec que s'està fent una bona feina, sí. A les escoles, eh? Atenció, crec que és una de les coses interessants d'aquests darrers anys, la posició tant dels pares com els mestres, i finalment nosaltres hem d'ajudar en aquells que realment ja no tenen recursos per si sols per sortir-se'n.
Consellera, molt breument, és que ets una publicitat, tinc un minut, però sobre la vaga, estan negociant?
A veure, nosaltres amb el tema de la vaga, primer és una vaga que comença a nivell d'estat,
sí.
Però que comença a l'estat, pel tema de l'Estatuto Marco. Aquesta és una vaga que convoquen els metges una setmana al mes, que afortunadament els d'aquí només convoquen dos dies. El resto d'Espanya és una setmana, aquella mateixa setmana. Ells volen un estatut propi, que aquí li diuen conveni propi. Bueno, traslladen aquí a Catalunya. Nosaltres, el tema aquest, jo ho veig molt difícil, en el tema del conveni propi. Per quin motiu? Pues perquè ja tenim sentències en contra d'això. És a dir, aquí a Catalunya no és el Departament de Salut qui contracta els metges, és l'Institut Català de la Salut, que té un Consell d'Administració determinat, que contracta els metges, o els diversos centres concertats que pacten un conveni amb els metges i amb els professionals, que és el conveni que li diem del CISCAT. En l'àmbit de cada un d'aquests convenis es pot pactar el que es vulgui, però d'acord a la representació sindical que hi ha. Tu no pots pactar a part d'aquests convenis algú, perquè hi ha una vegada que es va aprovar, el jutjat ho va tombar. Ho va tombar el jutjat laboral i a continuació...
Per tant, veu difícil solució ara mateix.
Això sí, ara bé, no veig difícil el tema de les guàrdies. Nosaltres ara hem convocat un grup per treballar el tema de les guàrdies.
Acabar amb les guàrdies de 24 hores.
Analitzar quines són les alternatives, perquè tots els altres col·lectius professionals treballen continuadament, però ho fan a torns. Bé, aquesta és una opció. però també podríem treballar amb torns, o també podríem treballar amb guàrdies de 12 hores. Anem a analitzar totes les possibilitats que tenim aquí. I hem convocat precisament una taula per fer això. I finalment vull dir una tercera cosa. Som l'única comunitat autònoma que té una taula de debat i de diàleg per metges només, on hi participa el sindicat mèdic i els col·legis de metges, per parlar d'aquells temes específics de la professió. Allà no es pot negociar res, com deia abans amb el conveni, però es poden treure conclusions que portant els respectius convenis perquè les representacions sindicals els analitzin. I això s'ha reunit 15 vegades durant l'any passat i amb el que portem d'any ja en portem 3.
És Olga Pané, consellera de Salut de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos. Torni aviat.
Gràcies.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
Carglass canvia! Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 2 de maig.